Domingos, paseo, paseo, a las listos, a Parempo, que a casa me va a escasamos la fiesta ya.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Como cada quincena, Car Revolta está presente en La Luna Sale a Tiempo Radio, con su espacio Altio de Santa Teresa. El próximo 20 de diciembre de 2015 se celebrarán en España elecciones a Cortes Generales. Preguntemos a Alba Segarra cuál es la posición de Car Revolta sobre estas elecciones.
Enrique, Car Revolta es una asociación que pertanya a la societat civil i nosaltres no anem a entrar en el joc partidista. Des d'ací no anem a recomanar mai el vot a ningú. Tampoc he sigut mai taxatius per a dir a la gent que ha de votar. Això no vol dir que siguem neutrals. Nosaltres donem suport a partits que trenquen amb l'Estat, amb els bancs, a les grans corporacions i els models corruptes. Sempre lligats a posicions més d'esquerres. El nostre paper és estar vigilant a qui mane i donant suport a les classes més desfavorides, lluitant per la justícia social i la igualtat també. Des d'ací volem assenyalar que qui guanyi i qui governi les pròximes eleccions ha de tindre en compte a tota la societat civil i a totes les classes socials de tots els extractos, perquè les pròximes eleccions seran determinants i donaran claritat a la fragmentació social que estem vivint en els últims temps, el que determinarà en una fragmentació també del Parlament. I hauran de pactar i de posar en comú totes les propostes. Per això, des d'ací, des de Car Revolta, volem animar-nos a tots a anar a votar, i no només això, sinó que després de les eleccions continueu estant activament en política per aconseguir el canvi social. En la edició d'avui del Déu de Santa Teresa tindrem les següents seccions. En la part de l'entrevista, Toni Perugua entrevistarà un membre de la Comissió de Dret de Medi Ambient d'Agro per a parlar-nos sobre la conferència de París sobre el canvi climàtic. En segon lloc, Josep Martínez farà un recordatori del recentment fallecit Josep Lluís Cirera. Finalment, Adelí Martínez i Qui es parla presentaran la programació per a les pròxims 15 dies i els tallers que estan tenint durant el curs. A continuació, Toni Perugua farà l'entrevista d'un tema molt interessant i d'actualitat. Hola, Toni.
Bona vesprada, Alba. Avui tenim amb nosaltres a Boro Martínez, membre de la Comissió de Dret Mediambiental de l'Associació Ecologista Agro, que ve a parlar-nos sobre canvi climàtic, un tema que a dia d'avui està molt d'actualitat. Bona vesprada, Boro.
Bona vesprada.
Boro, canvi climàtic, realitat o fal·làcia?
El canvi climàtic és una realitat. És una realitat confirmada per dos dades. Una és que la temperatura del planeta ha pujat 6 graus en el segle XX. Una altra és que el nivell del mar ha pujat 10 a 12 centímetres en els últims 70 anys. I això està recolzat, a més, per els informes de la Comissió d'Expertos de Nacions Unides, que ens estan dient que tot això està passant, que és efecte de l'home, i que, a més, si no fem algo, ho anem a pagar prou fort.
I a banda de l'opinió del primo de Rajoy, tu com penses que estan actuant les administracions?
El problema de les administracions és que no agarren este tema com una problemàtica seriosa i perquè, a més, consideren que és un problema global, tots es pensen que té que vindre una solució del més enllà. El més enllà poden ser, per exemple, les organitzacions internacionals. Les organitzacions internacionals estan fent coses, però no tenen capacitat d'imposar i estan a lo que els estats diguen, facen i m'ho recomanen. I els estats estan fent-se despistats, no tenen gana d'entrar en aquest tema perquè suposa conseqüències per a les seues economies.
I les conseqüències tu trobes que paguen la pena?
Jo penso que no valen la pena i que se podria buscar un sistema de sostenibilitat en el funcionament de l'ésser humà que ens portara a una millor situació de la societat, tant en el que és la solidaritat entre tots com en el que seria respectar els recursos per a les generacions vinents. I això depèn de què? Pues depèn de què canvien les coses. No podem continuar en un model productivista i consumista com el que tenim.
O sigui, que els únics interessos que tenen les administracions, els estats a dia d'avui, són interessos econòmics.
Jo penso que sí, perquè un estat, quan se té que plantejar limitar les seues emissions en CO2, en gases metano o altres gases d'efecte invernadero, està pensant en que això ho té que fer respecte de la seva indústria, respecte dels seus productors d'energia. I això té un efecte directe sobre la situació econòmica, en la mesura en la qual també pot alertar als mercats respecte de lo que seria el PIB. Un PIB rebaixat és una prima de risc. Una prima de risc és un major cost del deute.
I si és així, quin paper tenen les associacions ecologistes en aquest canvi climàtic?
Jo penso que estan fent una tasca molt important denunciant coses que tenen efecte canvi climàtic i també des del punt de vista d'una economia sostenible. I, per exemple, jo puc donar dos dades. L'estat espanyol se va comprometre a reduir les emissions de CO2 en el període 1997 Kyoto al 2012, que és el que acaba de passar, i se va comprometre a reduir un 8%, i resulta que les emissions en aquest mateix període han pujat un 21%. L'estat espanyol no està complint. En aquest mateix període, la Generalitat Valenciana també ha pujat. Estem en un 30% més d'emissions. Pense que no se pren seriosament el que suposa l'emissió con relació a l'objectiu marcat per els organismes internacionals, que el que ens diuen és que n'hi ha que reduir. En principi era un 5%, ara ja estan dient un 50%, per arribar a un punt en què en el 2100 a soles haurà pujat la temperatura 2 graus. Ara mateix ja portem 0,60, pues ja veurem com quedem, perquè com no reduïm, pues segurament no trobarem una solució a aquest problema.
I per a que a mi i als oients ens quede clar, si les associacions ecologistes només que poden denunciar, els estats no fan res per a fer un canvi de model mediambiental. Ara estem en període d'eleccions, estem en plena campanya electoral. Tu trobes que un canvi de govern, pensant que el PSOE tampoc ha fet massa, podria dur a un canvi de política mediambiental?
Ho veig difícil, perquè jo tinc el pensament de que tots els partits tradicionals han posat en els seus programes parts, diguem, verds o ecologistes, com una necessitat per a mantindre-se dins de lo que seria la lluita política efectiva. Però pense que no agarren seriosament el que seria un canvi de model econòmic i sostenible mediambientalment. Pense que és difícil que en unes eleccions locals, com són les espanyoles, arribem a resoldre qualsevol d'aquests problemes.
I nosaltres, com a membre de la ciutadania, què podem fer?
Pense que la ciutadania té que fer pressió i té que interessar-se per aquests temes, però té en contra el que n'hi ha una saturació d'informació. Se dona molta informació, la que ve per la tele és la més important normalment, però és una informació confusa, és una informació que no ens porta al coneixement del problema. La ciutadania se té que oposar, però també la ciutadania el que té que fer és pensar en el que cada un de nosaltres fem. Quan encenem la calefacció, quan agarrem el cotxe, quan no usem el transport públic, quan rebutgem a la persona que va en la bicicleta, quan comprem productes que venen importats. No elegim que el producte pròxim, sinó aquell que més ens satisfà. La població pot fer moltes coses, però també seria bo que n'hi haguera una millora en els termes d'educació mediambiental per al canvi climàtic.
I després d'aquestes declaracions tan pessimistes, què podem esperar de la cimera de París?
Aquesta pregunta tan complexa, pues l'únic que te puc dir és que, siga el que siga que acorden els estats en la conferència de París, el més important és que els estats s'obliguen d'alguna manera a prendre mesures de mitigació. Les mesures de mitigació suposen reduir la emissió. És el més important, reduir la emissió. El que no podem estar és mirant a veure com ens adequem a la situació. N'hi ha que impedir aquesta situació que ens porta a la emissió de gases d'efecte invernadero, perquè aquesta situació ens porta a un calfament del planeta que va a tindre conseqüències molt ruïnes per a la població, per a la ciutadania i per a la humanitat en general. Lo més important seria que els estats se comprometan i que se comprometan de forma efectiva, que passen de les paraules, de les bones paraules i dels discursos programàtics a la presa de mesures concretes.
I per a concloure, veure tu com veus el futur. Els nostres fills trobaran un món millor que hem trobat nosaltres, li deixarem un món pitjor. Tu què opines?
Jo estic segur de que deixarem un món molt millor als nostres fills. Estic convençut plenament d'això. Però també pense que no podem deixar-nos portar per lo que diuen els demés. Tenim que actuar directament, cada un de nosaltres, en les coses que sabem que són bones pel mig ambient.
Moltes gràcies, Boro.
Gràcies a tu, Toni.
Avui hem tingut amb nosaltres a Boro Martínez, membre de la Comissió de Dret de l'Associació Ecologista Agro.
Josep Martínez me va presentar la seva secció dedicada a l'àmbit literari valencià. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Alma. Sí, entrem en la secció de Lletres a València que estrenarem fa un parell de mesos, una secció que parla de llibres que tracten sobre València ciutat. Fins ara hem fet més d'una secció, avui tornarà a ser una secció perquè no parlarem de cap obra en concret, i el motiu és que esta setmana ens ha deixat sobtadament Josep Lluís Cirera, un dels principals noms, junt al seu germà Rodó Cirera i Manuel Molins, un dels principals noms, diguem, de la renovació del Teatre Valencià des dels anys 70. També Josep Lluís Cirera, en aquest cas, ha sigut un professor universitari i un destacat investigador. Per la vessant que més ens interessa, que és la del teatre, com dèiem, estem parlant de tres autors que aconsegueixen que el nostre teatre deixi de banda la coentor, la brofegada, els topis que arrossegaven des del segle XIX i comencen a fer un teatre lligat a la modernitat, tant per els temes dels quals vol tractar com per el llenguatge i l'escenografia. Per això mateix, sense parlar directament de València ciutat, perquè solen ser autors que no cauen en localismes, que volen tractar temes universals, sí que han reflexionat en més d'una ocasió, moltes vegades metafòricament, sobre el passat i el present del nostre futur. I en qualsevol cas és una bona excusa per aportar així un gènere que abandonat ha estat i més en el País Valencià per les circumstàncies sociopolítiques que també coneixem i que esperem que comencen a canviar.
Finalment, Adelín Martínez i que es parla presentaran la programació per a les pròximes 15 dies de Carrevolta i tots els tallers que s'estan fent al llarg del curs.
Dimecres 18 a les 8 inaugurem la tradicional exposició Art per la Revolta, en la que 12 artistes que han exposat a la casa donen una obra per fer-ne un sorteig amb la finalitat de finançar les activitats. Els artistes que exposen enguany són Margarita Baixauli, Pere Ballester, Francesc Crespo, Néstor López, Eduard Luzzati, Amor Navarro, Lola Pepomer, Susana Roger Bas, Josep Ros, Vanessa Sánchez Pardos, Pedro Miguel Sepúlveda i Toni Soler. Les paperetes ja estan a la venda en Carrevolta per 6 euros. El sorteig serà el divendres 15 de gener de 2016 a les 19 hores i totes les obres seran adjudicades. També 18, per a les 11, torna a la Budelleria, servei públic, recuperem el que és nostre. Conferències magistrals, xerrades, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors i oradores especialitzats, xerraires internacionals.
Ja vos poden oferir els tallers que n'hi hauran per al proper curs 2015-2016. Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2:15 a 4:15. Flamenc sense tacó, dimarts de 8:30 a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carre Volta. El telèfon és 963-922-088. Torno a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, beguda, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carre Volta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon. Fins ací l'edició d'estes 15 dies. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins al pròxim programa.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i la Mallop, el Comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Benítez.